el més calent a l'Aigüera.
Ens hi piquen les 12. Vinga, que entrem en la segona hora del més calent a l'Aigüera, i en aquest punt s'incorpora en Paco Torres. Paco, com anem?
Bon dia, molt bé.
Bon dia amb alegria, diu ell, els dimarts.
Això mateix.
Però avui som dilluns.
Bueno, és igual, també l'alegria continua.
T'incorpores a l'Aigüera ara per una bona temporada cada dilluns, fa?
Cada dilluns, sí, vindré.
Si en cas no em deixi sol.
No te deixaré.
Que això de l'Aigüera és una cosa d'en Balum.
Sí.
No?
No, sí. Mira, vindré cada dilluns.
Fem una cosa, al punt de les 12, cada dia, no només el dilluns, sinó cada dia de cada dia, abans informatiu local.
Sí, senyor.
Sintonia, som-hi. Anècdotes del rodatge de El fotògrafo de Mauthausen i de l'ofici de direcció artística amb Rosa Ros i Carolina Rússic han centrat l'acte de l'Alfolí de la Sal en el Dia Internacional de la Dona. Rosa Ros es va explayar en detalls de la pel·lícula amb la qual va guanyar el Premi Gaudí i va apuntar algunes de les grans localitzacions que podria haver-hi cinematogràficament a l'escala. Parlant del Dia de la Dona, avui serà força protagonista a l'informatiu una altra notícia lligada amb aquesta efemèrides. És la primera ruta o la primera visita guiada que s'ha fet a Empúries a l'entorn del Dia de la Dona. Una iniciativa per donar visibilitat i per valorar el paper de les dones durant l'antiguitat clàssica. Una visita molt ben acollida per part del públic que promet continuïtat. A la llar del jubilat també van celebrar-ho, a la llar del jubilat, però més que amb una vessant reivindicativa, amb una festa. I fa així en Paco amb la mà, allò que va expulsant-se la mà. Déu-n'hi-do quin dinar que van fer, no?
150 persones, em penso.
150 persones amb una arrossada fenomenal preparada pels pescadors de Roses.
Sí, senyor, i bona festa, i ball, i música.
Tot això. Per festa, de fet, la que munta el Festival Ítaca. Un festival que ja s'ha fet popular amb els últims 7-8 anys al Baix Empordà. És un festival que es fa en les principals poblacions del Baix Empordà, Terruella, la Bisbal, Palafrugell i altres.
Roses?
El Roses no. La Pera, Baix Empordà, diem. Empordà. Però que aquest any trepitjarà l'Alt Empordà i programa una festarra a l'esplanada de Barraques impressionant. Aquest matí es feia la presentació formal del festival, el gruix de tot el festival, no només la festa de l'Escala, sinó tot el festival Ítaca, i en Miquel Pagès ens en donarà detall, ja que hi ha anat fa ben poca estona, feien la presentació al port. Haurien d'haver sortit en barca. La presentació estava prevista de fer-la en marc, però la tramuntana ha recomanat no sortir, no ens hi fessin mal, i fer la presentació a tocar del moll.
Vale, molt bé. Clar, si fa tramuntana, mal temps, el mar no és forta, és fluixeta, però mira...
Però bueno, ja ens indica que, senyores i senyors, encara som hivern.
Sí.
Els dilluns pren valor sempre, si no en té a la resta de dies, l'esport. I el dilluns repassem en resultats. Futbol, l'Escala se li entrevessa al camp del Bellcaire. Ahir anava de llogat o de llogater al camp del Bellcaire i jugava com a local contra el Besalú. I va perdre 3-4, el Besalú és tercer per la cua i n'hi va endossar 4. En Paco va veure el partit.
Sí, vaig veure el partit i a la primera part ja perdíem 0-3.
Què va passar aquesta primera part? El mal ve d'aquí, no?
No, un desastre. Mira, no sé. Estem a la segona volta i com cada any l'Escala sempre... No hi ha pas manera de solucionar la segona volta.
La primera part del partit va ser un desastre, 0-3 cap al vestidor, la segona l'Escala va remuntar, es va fer l'1-3, 2-3, 3-3, semblava que podíem acabar així, si no 4-3 a favor nostre, però no, els últims compassos, penal en contra, 3-4, cua entre cames i cap a casa.
I cap a casa, mira. Podem dir que el camp del Bellcaire, d'herba natural, és fantàstica.
Com aquí?
Com aquí, ben cuidat, ben maco que el tenen.
No dic com sí. Aquí, ho dic amb tota la ironia del món. Sí. Aquí no està bé, per això hem d'anar a jugar fora, no?
Això, sí, ho hem d'arreglar. Ara que vindrà el MIC per Setmana Santa...
S'acosta Setmana Santa, ve el MIC, si han de jugar molts partits, i Déu-nos en guard, potser no voldrien tornar si els féssim jugar amb la gespa tal com està avui en dia.
Vale, ja quedarà bé.
En bàsquet també va anar malament el cap de setmana. Els nois, el sènior masculí, va perdre a la pista del quart d'un sol punt. Un únic punt, 66-65. I en tenis de taula, aquí sí que les coses van anar més clares, però també és derrota. El Cerc va perdre 4-0 a la pista de l'Universitat de Burgos. L'agenda d'activitats completarà l'informatiu, repassarem els actes previstos per aquest cap de setmana, o per aquesta setmana que avui comencem, de fet, setmana de playback.
Setmana de playback?
Setmana de playback, setmana d'assemblees, la de la llar del jubilat dissabte, i la tercera assemblea de l'Aubet divendres, a veure si l'Aubet acaba de resoldre o treure l'entrellat de la junta directiva i es postula una nova, un nou equip o un nou president. Serà una setmana també de presentacions polítiques, divendres n'hi ha dues, coincideixen la presentació de l'equip d'En Comú Podem, encapçalat per l'Albert Pons, i es fa la presentació formal i oficial d'Enna Estrems, serà acompanyada del catedràtic Josep Maria Terricabres i diputat al Parlament Europeu, a banda d'altres activitats a la biblioteca. A l'hora de l'agenda hi posarem ordre a tot plegat. Amb quin temps? Ja ho apuntava en Paco, amb tramuntana. El titular d'en Sergi Corral diu: dilluns amb tramuntana i ambient molt net. Demà dimarts calmarà i tindrem un dia amb algun núvol alt. Punt.
Punt, ja està.
Tot això a l'informatiu, just després del Zona Mixta amb l'Ivan Garcia. Dit això, podem girar full?
Sí, senyor.
El giro?
El giro, giro.
Girem-lo, doncs. I aquesta és la sintonia de l'hora dels sortejos. 972-77-10-00, si teniu res a dir-hi. 972-77-10-00, i us donarem un número. Tenim la llista pràcticament neta avui.
Neta, hi ha un sobre el concursant, Miquel Colomer, del número 1.
Número 1, per tant, a hores d'ara, si només hi fos ell, s'enduria els dos premis.
Sí.
S'enduria tot.
Però em penso que serà molt difícil, això.
Oh, fa de mal dir.
La setmana, mira, cada setmana truquen 15 o 16 persones.
I és que hem de recordar que el dimecres de regalem un dècim de loteria, un dècim de la Loteria Nacional, per al sorteig de dijous, amb el número...
15.608. 15.608. Ai... No hi ha trucada.
No, jo havia punxat, n'havia punxat una, però es veu que no devia ser per nosaltres. 972-77-10-00, us agafarem el telèfon i us donarem un número, o bé un WhatsApp al 627-40-53-99.
Molt bé. Trucada?
Sí, bon dia. Soplana.
Anna Maria, vinga. Tens el número 2, Anna
Molt
Maria.
Molt bé. Un petitó.
Un petit, sí.
Digues-li una neguet, va. Digues-li una neguet.
Anna Maria.
Si un cas.
Bueno.
Anna Maria, a la teva neta li va tocar un premi la setmana passada.
Oh, el dècim.
Oh, no us esteu de res a casa, eh?
Sí, no, el dècim, però...
No li ha, pas, li ha pas tocat premi?
Com?
No li va pas tocar premi?
No, el dècim.
Sí, però sí...
Val dir que el dècim, si el dècim li va tocar premi...
Ah, no, res, ni el cèntim.
Cas on denes.
Ni el cèntim.
Ni el cèntim.
Bueno, això que el 8 sol sortir, eh? Que acabava amb 8?
Sí.
No, tu, jo no t'ho sé pas dir.
Em sembla que sí.
Doncs, si en Paco diu que sí, és que sí.
Sí, perquè aquesta setmana jugam amb el mateix número.
Ah, veus?
De la setmana passada.
Això que sol sortir el 8.
Sí, sí, mira... Com una mica com tots, no? Tots hi són en el bombo, es veu.
Sí, sí, això sí.
Ep, això és el que ens diuen, i són tots.
Sí.
Anna Maria, que hi hagi sort.
Ah, això mateix.
Número 2, doncs.
Número 2.
Adéu.
Adéu-siau, adéu.
Doncs
dèiem, continuem. El dimecres, un dècim de l'administració de Loteria L'Anxova Milionària per al sorteig ordinari del dijous. Trucada, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ui, aquesta vella ja la coneixo.
Jo no.
De veritat?
Sí.
No. Mira, i si posa així, seriosa. De veritat.
De veritat, oi? És molt seriosa aquesta senyora.
Si posa així, saps?
Aquesta senyora és molt seriosa.
Bé, com convé, eh?
Sí, ja deixa-la anar.
Ara que no apunto el teu nom.
Bueno, apunto el teu nom, però ho hem de saber-ho tots.
Sí, el teu nom, sisplau.
La Fina, cognom de Bellcaire, no?
Fina Sabrià.
Això vull dir.
Molt bé.
Número 3.
Dijous, el diumenge, vens a la calçotada o què, Paco?
On, a Bellcaire?
Què vol dir la calçotada?
Home, i doncs.
Bueno, ja truca a casa, parla amb la mestressa de casa.
No,
escolta,
és tu que t'haig de trucar.
Sí, però l'antena no serveix per coses així tan particulars. En Paco, sí. Paco i prou ha de venir?
No, espera't, noi. Vols que vagi tan de pressa? Tots els de la ràdio, si voleu.
Home, si hem de venir tots, si hi anirem tots, eh?
No, dissabte. Colla és diumenge?
Mira que som colla, eh?
Diumenge. Oh, si no m'espantis, doncs.
Mira que som colla. Si hi ha de venir tota la petoleia, de matí, de tarda, de vespre i d'allò, som molts, eh? però són pas quatre gats.
Bueno, els gats mengen poc.
Sí, el gat raigut ja se la camparen tot sol. Bé, sí, no ocupem l'antena tot el dematí, que diguem, que com qui
ara,
diu.
Perquè, escolta,
quin número li hem donat a la Fina?
El número 3.
Fina, el número 3,
doncs.
Sí, bueno, què, no t'agrada?
Bueno, és que fa un mes que el tinc.
Bueno, doncs pues mira, un dia o altre trucarà.
Tries un bon moment per trucar, mira, a l'hora del 3.
Si Déu vol.
Va, doncs.
Vinga, moltes gràcies.
Que hi hagi sort, Fina.
Vale, Fina, gràcies. Adéu.
Adéu-siau, gràcies adéu, a tots, gràcies.
La Fina i abans l'Anna Maria Sureda han trucat al 972-77-1000. Després incorporarem també els números que ens arribin a través del WhatsApp, que no tenim activat en aquests instants, però ho farem de seguida que tinguem un moment. Podeu anar-nos trucant ara o d'aquí una estona i us agafarem la trucada fora de micro. 972-77-1000. No hi ha telèfon més rodó a l'escala. Bon dia.
Bon dia.
Qui és vostè?
La Pilar Franquesa.
Ah, Pilar.
Què?
Què? Com va anar?
Molt bé.
La calçotada.
Ja hi ha anat?
Molt bé, ahir vàrem anar-hi.
Vuit-te'ls-a.
Ahir, sí. Me la vaig trobar pel carrer, m'ho va explicar.
Sí, i clar, va anar molt bé.
Molt bé, molt contents.
Ja molt contents, sí, perquè hi vàrem anar nins 6 i ells també estaven contents perquè hi vàrem anar a colla.
Oh, clar, veus?
Sí, però no, molt bé.
I encara, són bons els calçots? Encara n'hi ha de calçots bons? No s'han fet grans, massa grans?
No, no, encara són joves.
Oh, que bé.
Són joves.
Sí, es va triant el beix i es queden els joves.
Ja, esclar. I llavors, si són ben xocats amb un bon xató...
això sí, amb una bona salsa.
Que sí, la fan bona, la salsa,
sí.
El meson.
Llàstima que n'hi havia poc.
De què?
De salsa.
Home, no, demanes més...
Sí, però no, calçots sí que ens en van portar més, però salsa no.
La salsa vau fer curt de salsa, cas un dies.
Sí.
En fi.
Bueno,
en fi,
tens el número 4, Pilar.
El número 4, molt
número
bé.
4. La Pilar aquesta setmana jugarà pel dècim de loteria.
Ah, no? Això, sí.
Per la calçotada no, que així donem joc a tothom.
No, perquè hi vàrem anar-hi.
Exacte.
Sí.
Que hi hagi més sort, doncs, Pilar.
Doncs apa.
Gràcies.
Adéu.
Adéu-siau, adéu. Doncs això, la trucada de rigor que ens avisen els que hi han anat, ens expliquen com ha anat, hi ha coses que van bé, hi ha coses que potser no tant, però...
Normalment va molt bé.
Sol anar molt bé. 972-77-1000. Teniu fins dimecres per optar al premi de la Loteria Gentilesa. Tot l'any en gentilesa de l'administració de Loteria L'Anxova Milionària i opteu fins a final de campanya a una calçotada per a dues persones, el Meson del Conde, que en Joan ho sap, els oients ho saben, jo ho sé, en Paco no sé si ho sap, que les millors calçotades del món les trobareu...
Al Meson del Conde.
Sí, senyor. Doncs sí que ho sap, en Paco.
Sí, perquè t'escolta.
Clar, home, no fotem, amb això no s'hi juga. Amb el menjar no s'hi juga.
No s'hi juega.
Paco, fem una pausa per tirar una mica de publicitat... I de seguida continuem amb la Iguera.
Molt bé.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Meson del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Meson del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Què et sembla, Paco, si fem una ullada a l'agenda d'activitats culturals?
Exacte.
Què et sembla? Que...
Ah, molt bé.
Que tenies el micro tancat i no et sentia.
Ah, no?
Vicenç Assessoria, mira. Assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Demà passat, dimecres, grup de lectura de novel·la a la biblioteca. El grup va de lletres, que comenta l'obra La impaciència del cor, de Stefan Zweig. Dijous, 6:45, també a la biblioteca. Parlem de allò que abans en deien el cafè filosòfic. En aquest cas és una xerrada tertúlia sobre el coneixement. Què podem saber, què no podem saber, teoria del coneixement en definitiva. Home, de fet, Paco... Què en penses? Digues. Què podem saber?
Hi ha moltes coses i poca cosa.
I què no podem saber?
Igual.
No, mira, ja està, pim-pam, ja hem fet elevat tertúlia. Seguim. Divendres, 15 de març, a les 6 de la tarda, Biblionadons, contes de gotes i de núvols, a càrrec d'Alma i la Mar de Contes, per a nens i nenes de fins a 3 anys. Al vespre s'acumula la feina, al vespre de divendres, perquè d'una banda, a les 8... i a la sala d'actes municipal hi ha l'acte de presentació del col·lectiu En Comú l'Escala, candidatura municipalista, la que encapçala Albert Pons, 8 del vespre. A 9:15, a la mateixa sala, assemblea de la UBET, presentació nova junta, o no. Si està articulada, sí, si no, no. Però en tot cas, a l'agenda hi consta la mateixa sala, només amb mitja hora de diferència. No sé si no n'hi haurà prou. A 9:15, a la sala d'actes del Casal del Jubilat, Esquerra Republicana de Catalunya presenta ja oficialment, o fa l'acte de presentació en societat, de la seva candidata a les municipals 2019, Enna Estrems. Un acte on hi haurà la presència de l'eurodiputat Josep Maria Terri Cabres. I encara, per si no n'hi hagués poc, a la nit, a les 10, baixem de tensions i anem a disfrutar un rato, anem a riure amb el playback de Veterans, 32a edició, a la sala d'actes del CERT, 3 sessions, divendres i dissabte 10 de la nit, diumenge 6 de la tarda. Preu de l'entrada, 6 euros si porteu a la butxaca el carnet de soci, 7 euros si no sou socis o no porteu el carnet. Dissabte, en tindrem ja 16. Dissabte 16, a 4:45 de la tarda, Assemblea General de Socis del Casal del Jubilat Jardí del Padró. Dissabte, 8:15 del vespre, presentació de L'Italià, l'última novel·la de Rafael Nadal, a la llibreria Vitela. 10 de la nit, segona sessió de playback. Diumenge 17, 12 del migdia, presentació del llibre Regalimant tinta entre tu i jo, d'Albert Carol, a la llibreria Vitela. 6 de la tarda, tercera i última sessió del playback. I ara aquí hem d'afegir-hi Vicenç Assessoria, us ha ofert l'agenda d'activitats culturals. Va, aquí posarem una mica de música, sí, per sí. Baixar tensions. Són quasi 20, 12 i 18, de fet. My Girl, o Hold My Girl, és el tema de George Ezra, que ha entrat fa ben poc a la discoteca de Ràdio L'Escala. Amb aquella guarra mitja escardada, George Ezra.
I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way, out of the grave.
time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. It takes one hot second to turn it around. It takes one hot second to turn it around. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl.
Molt bé, m'hem escoltat una cançó maca, una veu forta.
George Ezra. Hold My Girl. I ara una mica de recomanació mediambiental, aquell programa que fem en col·laboració del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, un programa amb la veu de Boris Weitzman, que avui ens parla de l'oli ecològic, amb una afirmació. Diu, l'oli ecològic és bo per a les orquídies.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural de Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que l'oli ecològic és bo per les orquídies?
El paisatge i la biodiversitat del Parc Natural del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter inclou paisatges agrícoles tradicionals que han estat presents des de fa més de 3.000 anys al massís del Montgrí. El Montgrí ha estat ocupat majoritàriament per oliveres gràcies als murs de pedra seca que han representat una tècnica molt valuosa per a l'aprofitament de la terra. Les parets de pedra seca ordenen i estructuren el paisatge a la vegada que frenen l'erosió del sòl, convertint sòls improductius en sòls productius. Però avui en dia una part de les oliveres estan abandonades o bé cremades per multitud d'incendis, com el que va arrasar la zona a l'estiu del 2004. Arrel d'aquesta situació, i en la línia de la FETS, es va iniciar el projecte Oli del Montgrí, i que té com a objectius restaurar antigues zones de producció agrícola que han quedat abandonades, reduir el risc d'incendis, augmentar la diversitat d'ambients i de fauna i flora, i a sobre obtenir un producte utilitzant tècniques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. A la vegada es busca fomentar el turisme de qualitat i evitar la degradació de l'entorn natural i rural i potenciar l'activitat econòmica del territori, que permeti l'ocupació i la fixació de la població. Al Parc Natural s'està experimentant la producció ecològica de l'oli del Montgrí i el resultat és que, a part de que el producte és d'altíssima qualitat, l'entorn natural al voltant d'aquestes oliveres ho està agraint molt. El fet de no utilitzar herbicides ni plaguicides i de no llaurar el terreny està fent que hi creixin moltes plantes amb flors, com les orquídies, que alimenten els insectes i que alimentaran els ocells. I és que el fet de no utilitzar fitosanitaris per obtenir oli ecològic és bo per a la salut de les persones i és bo per a les orquídies.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Veus, Abel? sempre has aprens una cosa més cada dia.
Jo ho crec. Jo el que sí que sabia, i ho sé de fa dies, és que l'oli del Montgrí és espectacularment bo.
Sí, sí, té que ser boníssim.
La producció és més aviat limitada, si vols,
sí,
però el que es fa a les oliveres d'aquí al Montgrí, t'ho dic de bona tinta, eh?
Sí, sí, no,
T'ho dic de bona tinta. Ja està, podria ensenyar alguna taca, alguna llàntia d'oli a la camisa. No, en aquesta que porto no. Però l'oli del Montgrí és fantàsticament bo. El que no sabia és que les orquídies també en diuen bé. Però bé, mira si em fan de bondat aquestes produccions sense productes químics que beneficia tot l'entorn.
Clar, ser un producte, o sigui, un cultiu sense, o sigui, que no es posa cap...
Sense química.
Sense química.
Deixem-ho així, sense química.
Surt un producte boníssim i de qualitat.
I com que és una terra àrida, que les oliveres s'hi han hagut de rapar allò amb una força increïble i no els hi sobra gens d'aigua, no. Més aviat van bastant mancades, doncs llavors l'oli encara surt més fort, més aspre, més aspre de gust i per untar una torrada. O per fer un allioli, que són aquells alliolis que els apuges i van pujant de color verd, t'has tret això. En fi, que avui els dilluns també tenim la nostra consulta gastronòmica. Els dilluns ja passa per aquí a la ràdio el doctor Productes, que mira, que aviat li podràs dir alguna cosa sobre... Avui llegeixo que avui parlarem d'una salsa, que és la salsa holandesa.
Sí.
La coneixen, Paco?
Sí, la salsa l'havia fet moltes vegades, de jove. Mm-hmm. És una feina dels ajudants de cuina.
I és feina no gaire agraïda, em sembla.
No, sí, perquè és una salsa que t'ajuda a fer molts menjars.
Però costa de lligar, diuen.
Sí, costa i ja, sí, tens...
Més que l'allioli?
Bueno, has d'anar molt encullada.
Va, de moment jo et proposo una mica més de música i de seguida obrim el consultori. El vam poder veure l'estiu de l'any passat a Empúries. És un senyor amb molta potència també, Ramon Mirabet, canta en anglès, es diu la cançó Begin Again.
Every star you see. begin again. Just begin again.
Continguts en xarxa.
Senyores i senyors, sigueu molt benvinguts a una nova edició de Doctor Productes. Obrim la porta del consultori per parlar, per conversar amb Jordi Jaques, cuiner, propietari de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala i el nostre Doctor Productes. Jordi, sigues molt benvingut una setmana més.
Hola, molt bones a vosaltres.
Avui el protagonista o la protagonista d'aquest Doctor Producte serà la salsa holandesa, una emulsió feta amb mantega i suc de llimona que fa servir el rovell d'ou com a agent emulsidor. Generalment s'assaona amb sal i una mica de pebre negre, fins i tot amb un pols de caiena. És una salsa d'origen francès, malgrat el seu nom. La salsa holandesa és l'ingredient principal de plats com ara els ous a la benedictina. És una salsa, tingueu en compte, molt difícil de fer. Avui posem el llistó alt, Jordi.
Sí, avui posem el llistó molt alt. I amb la definició que has fet, trobo tres coses molt interessants, no? Una, com es pot dir una salsa francesa, es pot dir una salsa holandesa, algú que per la seva, el seu alt contingut amb mantega i probablement l'origen de la creació en si. Per altra banda, parlar d'un plat per mi tan important de la cuina, que és els ous a la benedictina, que d'alguna manera expliquen molt bé el que vull explicar a partir d'aquesta salsa, no? Imagineu-vos-ho, posem-nos en context, no? França, els anys 40, els anys 50, tot aquest tipus d'elaboracions. Això era creativitat pura. O sigui, la creativitat que estem visquent actualment en la cuina, que ja ha passat de ser cuina creativa, de cuina d'avantguàrdia, a ser cuina molecular, a ser cuina tecnoemocional, no? Per dir-ho d'alguna manera, o per anar digerint aquestes adaptacions, imagineu-vos en aquell moment aquest tipus de cuina. I la salsa holandesa és una salsa que ho explica, jo crec que molt bé. Jo crec que la salsa holandesa vindria a ser la tècnica més revolucionària que hi havia en aquell moment. Sens dubte, a totes les cuines, jo quan començo molt jovenet a les primeres cuines, quan es deia de fer la salsa holandesa, el 80% de la cuina s'amagava, que d'alguna manera ja començaves a veure qui realment tenia inquietuds i qui realment anava allà a pencar i prou, no? Que també d'allò, però vull dir que hi havia els que volien una miqueta més, doncs aquesta salsa era una salsa que els encabronava. Perquè aquesta salsa, més enllà de ser complicada de fer, que ara en parlarem, i a més us l'explicaré dos cops, perquè el programa irà sobre la salsa i en la recepta us la tornaré a explicar ben entrada al detall. Més enllà de ser una salsa complexa de fer, és una salsa molt inestable. I aquesta inestabilitat es nota precisament perquè no t'adurava més d'un servei. O sigui, tu la feies, la muntaves, la guardaves en un lloc templadet, perquè a més necessitava tenir una miqueta de temperatura, i quan arribaves al vespre, aquella salsa estava tallada.
Ja no servia per res.
Ja no servia per res. Per tant, una salsa, imagineu-vos, és com si fos una maionesa o una allioli, perquè al final és molt similar a una maionesa, bàsicament, que aquí fem servir els rovells i la mantega clarificada, i amb una maionesa fem servir l'ou i l'oli, no? Doncs una mica aquest procés a partir de la fricció de la proteïna amb una grassa que emulsiona i deixa una salsa lligada. En aquest cas, com bé us deia, parlant amb aquestes dues complexitats, i a més en el fet de que sabíem que això tindria una durada molt curta, no? La maionesa tu la fas i ja t'aguanta, t'aguanta un bon rato.
D'allioli en vam parlar fa un parell de temporades, de maionesa, si no com a protagonista, de forma tangencial també ha aparegut en algun programa del doctor Productes. La salsa holandesa protagonista d'avui amb aquesta dificultat com a repte, doncs, Jordi, com l'hem de preparar? Què necessitem per posar-nos?
La salsa holandesa, mira, el més important és, primer de tot, la mantega ha d'estar ben clarificada. Què vol dir la mantega clarificada? La mantega clarificada no és res més que posar la mantega a una certa temperatura, no val utilitzar foc, no val temperatura agressiva, això ha de ser una temperatura molt suau, que va separant la part més grassa de la pròpia mantega i ens va quedant pràcticament el més similar a un oli. D'entrada, templada i desfeta al màxim, però a més eliminant-li la part més grassa. Per tant, és una mantega molt purificada. Una manera de fer-ho en les cuines que tenim, nosaltres tenim forns grans i sempre pues, ho deixem en aquell punt que tenim, una mica de temperatura, amb una cassola ben gran, i allò es va templant, i es va clarificant, i després agafem aquesta part de sobre que ens queda la part més grassa i la partem. Això és de les parts més importants a l'hora de poder fer bé una holandesa. Per altra banda, una altra part molt important és el control de la temperatura. Nosaltres hem de tenir un bol, el màxim de rodó, n'hi ha uns que són uns bols específics per fer holandesa, que són ben rodons, i bàsicament el que farem serà posarem els rovells, sobretot ben passats, que no quedi absolutament cap resta de res.
Absolutament nets de clara.
Absolutament nets de clara. I els començarem a muntar, però aquest muntar ha de també tenir una certa temperatura. Com aconseguim una certa temperatura? Doncs en aquest cas fent un bany maria. Agafem una olla amb aigua calenta, no bullint, l'hem d'anar posant a dintre i anem controlant aquesta temperatura. I aquí comencem a emulsionar l'ou, però emulsionar-lo fins a tal punt que hem de doblar el seu volum. Això en la tècnica de pastisseria es diu blanquejar els ous, val? Doblar el seu volum. Un cop tinguem aquests ous ben emulsionat, podem començar a tirar la mantega, igual que quan estem fent un allioli, però amb un xorret de re ben fi, anem muntant. I mica en mica fan forma. És hipersensible, és molt fàcil de que es talli.
Oh.
Molt ràpidament, amb qualsevol error que no sabem d'on prové, fàcilment se'ns tallarà. I en aquest cas hem d'estar molt a sobre i sobretot anar controlant molt la temperatura. Tampoc és bo passar-nos de temperatura, hem d'anar jugant. I al final de tot, salpebrar-ho, una mica de sal, una mica de pebre i unes gotes de llimona. Aquestes gotes
al final, això, no al principi.
Al final de tot. Ja
l'allioli es fa al principi i aquí ho faríem al final.
En l'última batuda i ens deixarà ben quallat tota aquesta elaboració. A partir d'aquí, aquesta elaboració es pot fer servir per moltes coses. Aquí parlàvem dels ous benedictini, però qualsevol verdura que vulguem gratinar, sobretot, cobra molt de sentit a l'hora de gratinar. O sigui, si ho posem per sobre d'uns espàrrecs o el que sigui, fins i tot d'un filet o fins i tot d'un peix, fes un llenguado amb alguna gambeta per allà i una salsa holandesa per sobre, li dones un toc gratinat i et fa un gran plat, una gran elaboració.
Vinga, amb aquesta delicadesa que necessita la preparació d'aquesta salsa, on l'aplicarem? Quina és la recepta d'avui, Jordi?
Doncs bé, com que us he parlat dels meus inicis, també us parlaré d'un plat que feien els meus inicis, un plat que de ben segur tots l'heu menjat alguna vegada, i era per la raó per la qual en aquestes cuines sempre hi havia aquesta salsa holandesa. Llavors, en cuines més, que és una recepta que prové molt de la cuina francesa, que són les ostres gratinades, però en les cuines que ja tenien més tocs afrancesat, doncs, com bé deia abans, et trobaves l'holandesa en moltes altres elaboracions. Però en aquestes, i sobretot els restaurants més costaners, més que utilitzaven peix i marisc, doncs era una elaboració molt típica, aquestes ostres gratinades que anaven acompanyades d'una duxel de porro i aquesta salsa holandesa. I és tan senzill com, per una banda, tenir unes bones ostres, si pogués ser no una ostra gallega, que és més fina, sinó una ostra francesa, que és més carnosa, en aquest cas li donarem temperatura, per tant volem una ostra que ens aguanti bé, l'obrim i la guardem, que quedi ben separada absolutament de la clova, no deixar-li aquell últim punt que l'aguanta, sinó separar-la bé de la clova, i la guardarem. Perdó. Per altra banda, farem una duxel de porros. Què és una duxel de porros? És tan senzill com agafar els porros, la part ben blanca, i picats ben finets, amb una punteta de mantega, i el ficarem en una cassola, i que vagi rossejant molt lentament, fins que es va estoveint, vindria a ser quasi com un sofregit de ceba i oli que tenim tots en ment, però en aquest cas amb el porro. I li tirarem una miqueta de vi blanc al final de tot, que redueixi ben reduït, Això és una elaboració que ens va bé per moltes coses, eh? Això que féssim uns xampinyons, després els farcíssim, o un carbassó, doncs és una elaboració molt pràctica i que, a més a més, es pot tenir a punt i que ens aguanta molt. Tipus sofregit, val? I, per altra banda, farem aquest holandès, eh? Recordem, les clares d'ou, els rovells d'ou emulsionats, amb una temperatura ben controlada, la mantega clarificada, anar tirant, anar muntant. No sé si per internet hi ha algun vídeo que es vegi on es fa la salsa holandesa, molt probablement que sí, no? Avui dia és molt, molt fàcil accedir-hi, però sí que us desafio, i és una elaboració divertida, a provar-la de fer, i probablement la primera no surti bé, tornar-la a provar de fer, perquè és una salsa que un cop et surt bé és molt maco, eh? És molt agraïda, és molt generosa, és molt bona, és una salsa que és boníssima.
Mira, quedarem un dia. Jo que sóc molt aficionat a l'all i oli, per exemple, sí. I un dia tratava a fer-ne un, doncs mira, tu fas la holandesa, jo faré l'all i oli.
Vinga, va.
A veure qui el munta més amunt.
Això n'hem de fer un vídeo, però,
Sisplau, ja se n'ha de deixar rastre.
Se n'ha de deixar rastre. Doncs bé, hem fet aquesta duxel de porros, hem fet aquesta holandesa i agafem l'ostra i bàsicament li fiquem una culleradeta de res d'aquesta duxel, és una cosa molt potent, a sobre l'ostra. Agafem la salsa holandesa, una cullerada ben més generosa ja per sobre, i el fiquem en una salamandra o en el forn, encenem només la part de dalt, perquè ens gratini. I bàsicament el que volem és gratinar-se. Fiquem l'ostra allà sota, 4-5 minutets, només que la salsa holandesa ja ens vagi agafant un color més fosquet, més torradet. I aquí tenim les ostres gratinades, ben senzilles i ben bones.
Home, les ostres gratinades són ben senzilles i ben bones. El repte és la salsa, que era protagonista d'avui.
Sens dubte.
Salsa holandesa que farem servir amb unes ostres gratinades. Ha estat el doctor Productes d'aquesta setmana, amb Jordi Jaques. Moltes gràcies per les recomanacions, moltes gràcies per il·luminar-nos gastronòmicament en aquestes jornades de ràdio. Jordi, moltes gràcies, fins la propera.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Què, Paco?
Sí, sí, les vegades que l'havia fet aquesta salsa.
I no se'n negava mai?
Sí.
A l'acabada és una mica flop, ja xof, xarapa.
Ja podies començar una altra vegada.
I es guarda ben poc.
El dia.
Era de fer per fer, perquè estava...
Sí, s'aguantava el dematí i al vespre ja... Justet, i l'endemà fer-la una altra vegada, cada dia fer-la, perquè servia per bastants plats, sobretot per gratinar el que ha explicat en Jordi, per gratinar el que sigui. Es feia una salsa, és una salsa fabulosa, molt difícil de fer, molta paciència, no podies fer res més que estar a sobre d'ella. No podies dir, me'n vaig a fer un altre plat, no.
Quan s'estava per això, s'ha d'estar per això.
I per això els ajudants ho feien. Molts no volien fer-ho, altres no.
T'havia passat l'escena que explicava en Jordi? Sí. És a dir, quan el deia, s'ha de fer una salsa holandesa. Fugia tot el personal.
Jo, com havia treballat a l'Hotel President a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, cantonar a Montaner, doncs clar, cada dia es feia. I clar, si estaves en la secció de salses...
Sí o sí, te tocava fer-la.
Te tocava fer-la.
Escolta'm, Paco, ens queda un quartet encara no per arribar a la una. I fa una estona, amb els titulars, parlàvem de festivals. I del Festival Ítaca, que aquest any farà Parada i Fonda a l'Escala. Una de les actuacions serà a l'Escala. De fet, avui se'n feia la presentació i Miquel ens explicarà els detalls a l'informatiu. De tota la programació que hi ha, és aquell festival que fa el Sant Joan de l'Estartit i que acaba a l'escenari de les Havaneres de Calella i que la seva vessant més de jazz la fan a la Pera i que fan la pujada al Montgrí amb música a dins i llavors una arrossada a l'esplanada de Santa Caterina. Aquest any a l'Escala hi passarà per Setmana Santa, serà una actuació a l'esplanada de Barraques bastant juvenil, bastant allò de música potent per joves el dissabte de Pasca. I mira, te'n poso d'una cançó i ja no he fet més voltes, perquè per mi va ser un disco mític, espectacular. Aquí som. Perquè tu la música cubana ve prou que te va.
Sí.
I si hi ha una mica de bolero, una mica de ritme d'orquestra, doncs encara més.
Encara més.
Bebo Valdés, te diu alguna cosa?
No.
És un senyor mort ja, pianista, fantàstic, mític, que quan tenia 80 i tants, cap a 90 anys, va fer un disc amb Diego El Cigala. El disc es deia Bebo y Cigala i en sortien coses com aquest Lágrimas Negras.
De maldecirte con justo encono, y en mi sueño te como, y en mi sueño te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar.
Làgrimes negres.
Una bona melodia, m'ha agradat.
Bebo Valdés, un pianista que va morir l'any 2013 a Estocolm, tenia, quan es va gravar aquest disc, 80-85 anys.
Doncs, pues el piano, bueno, el sol del piano amb aquesta melodia, que ha sigut un toc de piano llarg, maco.
Per què l'he posat aquesta cançó? L'he posada perquè el dia 7 de juliol Diego Cigala, amb la gira mundial que està fent de 15è aniversari d'aquest disc que el va marcar molt i molt, doncs el dia 7 de juliol tocaran a Calella de Palafrugell, a la graderia mateixa, l'endemà de la cantada d'Havaneres.
Ah, molt bé, mira, el dia 7 de juliol.
Serà un dels concerts destacats d'Ítaca, per on hi passaran també... A veure, també hi haurà molta commemoració aquest any, perquè veig en Diego Cigala amb el 15è aniversari de Làgrimes Negres. Hi haurà una mítica formació de jazz experimental que hi va haver ara fa 40 anys a Catalunya, com era Pegasus. Pegasus farà el seu 40è aniversari i també passaran per Ítaca. Avui passaran noms molt més d'avui en dia, digues-li Mar Parrot, Clara Peia, Núria Graham, Judith Nederman, Guillem Roma, Pavla, Berri Xarrac, Albert Pla, Doctor Prats, tot això, un dia o altre, passa per Ítaca aquest any. L'actuació a l'Escala serà, com dèiem, el dissabte de Setmana Santa, i actuaran Zo, Làgrimes de Sangre, Su i sessió de DJ Flashback amb Carles Pérez. 15 euros a l'entrada, dissabte 20 d'abril.
Sí, que el jovent ho passarà molt bé.
Ja ho crec que sí.
I no tan jovent.
I el no tan jovent que li vagi una mica a la gresca, doncs, també. Paco, els dilluns, racó de cançons. Ja n'hem fet una mica, però ara anem a aquella secció estrictament de cançons mítiques, històriques, que repassa en Joan més o menys en aquesta franja horària. Avui, tirant cap a casa, cançons que, si vos, per la meva generació, per la meva edat, han estat tremendes, han estat mítiques, amb una formació també, va, ni que sigui pel nom, té una vinculació professional amb la ràdio. No surt de l'anècdota, eh? Ràdio Futura.
A Ràdio Futura, sí.
I concretament la cançó Veneno en la piel, publicada l'any 1990, i que va suposar un canvi a la trajectòria del trio madrileny Ràdio Futura, que s'allunyava una mica dels teclats i que atorgava més protagonisme a sons acústics, apostant per la percussió d'un ritme net i clar. Ràdio Futura va ser, de fet, un grup avançat al seu temps i que durant els 80 i els 90 va aconseguir ser inclòs en la llista dels millors grups espanyols de tots els temps, format l'any 1979, i ja en el seu primer disc, d'un any més tard, va repartir talent a tort i a dret, emmarcat en allò que es deia la movida madrilenya, per geografia i per contemporaneïtat, realment van funcionar, de fet, per lliure. Avui un record per Ràdio Futura, i avui em ve molt de gust fer-vos escoltar Veneno en la piel.
Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con esmero.
tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
Veneno en la piel, Ràdio Futura.
Aquesta cançó en aquell temps era un vinil.
Esclar que sí.
Sí, sí.
I per aquí a dins, si gratéssim a la discoteca, sí, de la ràdio, el trobaríem, sí, aquest disc. El disc, de fet, ja es deia així, Veneno en la piel, sí, i el trobaries masegat, picat, de les vegades i vegades que es va posar.
Que havia passat, clar, un any 80, 84, la ràdio l'escola va començar en aquella època i tot era vinils. I casets.
I casets. Els casets, maleït sigui la paciència, han perdut tota la qualitat. Els vinils, si estaven ben conservats, doncs, mira, què vols que et digui? Encara n'hi ha que serien de bon posar.
Sí, sí, encara es podien posar. Bueno, si ara tinguéssim un plat de tocadisc aquí a la ràdio, que en tenim un, però fa com de museu.
Sí.
Sí, fa com de museu, perquè ara tot va... Tot va en disc de CDs i tot això.
Mira, podria fer una secció a l'Aigüera del vinil d'avui, el vinil de la setmana. I el recordar vinil... vinils, però posar-lo físicament, físicament posar el vinil com era originàriament.
Sí, bueno.
No allò que fem ara també de buscar música antiga de no sé quina època, però ja la tenim digitalitzada.
Ah,
no, punxar el vinil.
Punxar el vinil.
Punxa amb un vinil.
O si no, amb un plat de discos, gravar-lo amb un CD... Però que sigui...
No, punxar el vinil.
Punxar el vinil,
va. Allò, una secció romàntica, de punxar el vinil com es punxava abans.
També una bona idea, sí, sí.
Vinga, sí. El sac d'aquelles idees mai realitzades, espero que no. A veure, vés a saber. Es podria dur a terme, això?
Sí.
Parlem de fora de micro.
La temporada que ve.
Ara són pràcticament la una. Paco, moltes gràcies per aquesta companyia.
Molt bé, merci.
Fins dilluns vinent. Tu i jo ens hi tornem a trobar.
I demà vindré.
Molt bé, demà ja amb en Joan.
Ara
notícies. Senyores i senyors, no perdeu sintonia perquè us posem al dia de l'actualitat més propera, la que ens toca aquí, a tocar de casa, l'informatiu i després els esports.
Aquí la cantonada.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una